Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. L'Assemblea Nacional Catalana ha desconvocat ara fa una estona la concentració que hi havia al Parlament de Catalunya, que ha arribat a reunir milers de persones a l'interior del Parc de la Ciutadella i a les mateixes portes de la seu de la Cambra Catalana. Durant els moments de tensió que s'han viscut quan, després de l'hora inicialment prevista per al debat d'investidura, després de les 3 de la tarda, han accedit moltes persones al recinte de l'exterior del Parlament, els Mossos han fet algunes càrregues, concretament una contra un grup de manifestants en defensa de la investidura de Puigdemont i que havien accedit a la Ciutadella. La policia catalana havia restringit després ja l'accés al recinte del parc. Segons ha informat Europa Press, un grup de diverses desenes de persones han aconseguit entrar a les 6 i altres han saltat les barreres del parc. Segons algunes fonts, hi ha una persona ferida com a conseqüència d'una de les allaus derivades de les càrregues. En el rerefons de tot plegat hi ha el que és l'ajornament del debat d'investidura anunciat aquest matí pel president del Parlament, Roger Torrent, que ha dit que es necessiten garanties perquè pugui ser efectiu. Des de Junts per Catalunya s'ha criticat la mesura, tot i que s'ha garantit la unitat. Així ho han expressat Elsa Artadi i Eduard Pujol en una compareixença aquest migdia a la mateixa Cambra Catalana. Han insistit, això sí, a l'hora de demanar a Torrent que aixequi l'ajornament del ple. Tot això enmig d'alguns retrets entre els grups de la majoria independentista. La CUP ha fet un gest simbòlic de seure als escons de l'hemicicle com a protesta per aquest ajornament. I des de Ciutadans, la seva líder Inés Arrimadas ha demanat empara al president del Parlament perquè hi hagi garanties que no sigui, ha dit l'advocat de Puigdemont. Dia intens, doncs, d'actualitat política per aquesta complexa situació. N'estarem molt pendents, lògicament, en les properes hores. Breument, altres notícies de l'actualitat. 26 persones han quedat afectades per un brot de sarna al centre d'internament d'estrangers, al CIE de la Zona Franca. Tots formen part d'un grup procedent de Motril, a Granada, que aquest cap de setmana havia arribat amb pastera. I acabem amb un apunt econòmic. La direcció i els sindicats d'Opel Espanya han arribat avui a un preacord que permetria salvar les inversions a la planta automobilística de Figueruelas, a l'Aragó. El pacte sobre el conveni col·lectiu, que demà haurà de ratificar en referèndum la plantilla, ha arribat després de 10 hores de reunió entre les dues parts. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Estem al bell mig de l'hivern i les grips estan a l'ordre del dia. Moltes famílies s'han trobat aquests dies amb la dificultat de conciliar la feina amb algun fill malalt a qui han hagut de deixar amb avis o amb cangurs. És un dels molts exemples de les dificultats que suposa arribar a tot i gestionar bé la nostra carrera professional amb la família. El nostre país destaca per tenir unes jornades laborals molt extenses i baixes maternals molt curtes que ni tan sols segueixen els criteris de l'Organització Mundial de la Salut. Tenim una cultura d'excessiu presencialisme, on encara costa acceptar la flexibilitat horària. Es parla molt de conciliar, però la realitat és que encara es necessiten accions concretes i polítiques familiars a les empreses per aprendre a prioritzar. I és que la família sempre hauria de ser la primera prioritat. És molt difícil, per no dir impossible, conciliar jornades laborals de 10 hores amb la gestió d'una família. I tot i que s'han escrit infinitat d'articles i hi ha molts llibres sobre la gestió del temps, la realitat és molt clara. Dediquem més temps a la feina que a la vida. Per això és important cercar l'equilibri. En sabem la teoria, però no ho posem en pràctica. Polítiques familiars, horaris racionals, empreses familiars més responsables i possibilitat de treballar a casa segons la situació personal de cada treballador. Aquestes són iniciatives que podrien ajudar a conciliar i a fer més fàcil gaudir del dia a dia laboral sense angoixes i sense la sensació que no arribem a tot. La reforma horària també és una solució per deixar de ser el país que més tard arriba a casa. Sopar més d'hora per tenir més temps de qualitat en família. Per això avui a Paraules d'Amor volem parlar d'aquest tema que tant ens preocupa. Volem donar idees per fer possible aquest trencaclosques entre la feina i la vida, perquè tot ens encaixi millor. Avui, doncs, dediquem el nostre programa a parlar de la conciliació. Comencem. We can work it out and get it straight, or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs ja ho sentiu, hem escoltat un clàssic dels Beatles que ens diu We Can Work It Out, que és, ho podem fer funcionar. Sembla que sigui molt fàcil això de la conciliació, però la realitat és que els anys passen i encara tenim problemes per arribar a tot i gestionar bé les nostres famílies i fer-ho possible amb les feines. Per això avui tenim especialistes en orientació familiar que s'hi han trobat infinitat de vegades en cursos també d'orientació familiar, perquè és una temàtica que ens preocupa a totes les famílies moltíssim. I els tenim a l'altra banda del micròfon, tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona nit.
Com esteu?
I també tenim el Jaume Pujol. Jaume, bon vespre, bona nit.
Hola, bon vespre.
I a l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Molt bona nit.
Com us ho deia, pares de família, que a més han hagut de conciliar en moltes ocasions, i especialistes en orientació familiar de l'associació FERT, que fan cursos també adreçats a ser millors pares, on aquest tema sempre surt per intentar fer compatibles la feina i la vida. Dèiem al començament que d'aquest tema en parlem, però sembla que no s'acabi d'avançar. Això de la conciliació, passen els anys i no trobem la clau de fer-ho que ens funcioni, no, Laura? Com ho veus?
Doncs mira, per una banda penso que a la nostra societat se'ns transmet una idea falsa, totalment falsa, que és pots tenir-ho tot.
La Superwoman. A mi aquesta em fica molt nerviosa, eh?
Superwoman o Superman.
Sí, sí, sí. Són Superwoman.
Pots tenir-ho tot. I no és veritat?
No.
No. No és veritat. Doncs llegia recentment una enquesta que va publicar el Club de les Males Madres.
Sí, 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 el segueixo a
Facebook. Sobre 24.000 persones va sortir que el 58% de les dones ha d'aparcar o ralentitzar la seva carrera professional quan té un fill. Després hi ha un altre estudi de l'IES, de trajectòria professional, que mostra que el 57% de les dones ha renunciat a llocs de feina que són incompatibles amb la maternitat. Uh-huh. Llavors, és veritat que se'n parla molt, és veritat, com deies tu, que hi ha llibres, que hi ha estudis, que hi ha projectes, que hi ha objectius, però la realitat és que no és veritat que les empreses facin massa què. N'hi ha algunes que sí, eh?
Sí, cada vegada alguna més.
Però com que tampoc podem arreglar moltes coses, el que es tracta més que de que apretar els polítics, evidentment, que se'n parli, que sigui doncs, un tema recurrent per arreglar-ho, no? Però podem fer poca cosa, repeteixo, però sí que podem fer jo. Què puc fer jo, a casa meva, amb la meva família? I aquí sí que podem parlar d'algunes cosetes.
Que coses concretes, no?
Sí.
Sí, és veritat que la política podem sempre buscar altres culpables, però al final ho haurem de gestionar amb el que tenim, no, Jaume? Mm.
Sí, sembla que no s'avança, perquè realment és que no s'avança.
No s'avança.
Llavors, una de les causes és que es van repetint clixés, no? Això s'ha de resoldre i tal, i s'ha... Lleis, lleis. Amb les lleis difícilment s'arreglen les coses. Es té que conscienciar de què va la cosa. Però, clar, llavors tenim una cosa que domina bastant l'aspecte, no? I no són ni els patrons, en aquest cas, ni els treballadors. És la televisió. Ens estan dient que ens anem d'anar a dormir a l'hora. I l'hora, en molts casos, són al voltant de les 11 de la nit. Els programes interessants de televisió acostumen a començar a 2 o 3 quarts d'11.
Sí.
Aleshores, a veure, una de dos. O tens una voluntat, que ja va bé també per enfortir la voluntat d'aquestes coses, no? Perquè dius, no, fora, pom, el pares.
El paro i no ho miro.
Però, home, d'alguna manera, quan me deixen les audiències, hauria de sortir això. No, mira, han desconnectat un 40%, a les 11 en punt. I llavors potser els hi entraria al cap, perquè, clar, ens trobem que fan les notícies a les 9 de la nit,
i 3 quarts d'hora, i dura 3 quarts d'hora.
I que ja és una hora més tard que la resta del món. Sí.
Omplen coses molt absurdes,
absurdes,
com per parlar tots els dies de la setmana de futbol, que no cal, m'entens? Però, en tot cas, que facin un extracte. I el temps. El temps és algo agotador.
Hi ha molta gent que...
Encara que hagis d'anar d'excursió, cada dia no cal que et facin el gràfic de tota la setmana, tot el mes, i a més t'ensenyin fotos maques.
O que facin el gràfic que pot durar un minut. No, potser no cal que duri 18.
Efectivament. No? Llavors, què passa? Que de 9 a 10 estem amb això. I de 10 a 11 ens col·loquen alguna... O de 10 a 10 i mitja ens col·loquen
després
alguna cosa...
Anuncis, vols dir.
Alguna cosa d'aquelles que ningú veuria de cap manera... Si ho posessin a darrere de lo interessant, ningú. Però llavors diuen, bueno, tens que pagar el peatge, i t'has de tragar això. I això és un programa estúpid, no? Que es podrien viure molts anys sense haver-lo vist. Llavors, clar, ja tens o gent amb voluntat que s'ha perdut el programa, o gent sense voluntat que l'endemà està mort de son. I això repercuteix en la feina. I ja no dic la canalla petita, perquè la gent jove i criatures, doncs, si no dormen les hores, qualsevol que es dediqui a l'educació se'n dona compte de que, bueno, se li queden a les mans, no? O sigui, vaja, s'adormen.
A les 9 del matí ja et dic, hi ha un silenci, es pot fer classe d'una manera, clar, després de l'entrepà sí que es reactiven, però és veritat que arriba tothom als matins, encara li costa arrencar,
I aquest, clar, aquest és un primer pas, no? O sigui, aquesta és algú que si no es resol, doncs, bueno, el segon pas serà més complicat encara, no? O sigui, però jo crec que aquest seria un d'aquells que... I a vegades donen senyals de que voldrien, però res, pum, 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 això s'acaba, però ràpidament.
Coses en contra, doncs, ens diu el Jaume, la programació televisiva que va tan tard que és impossible que de l'endemà tinguem energia. Aureli.
Bueno, jo per seguir la mateixa línia, perquè avui, deia la Laura, que el que hem de fer és parlar de la realitat.
Vinga,
que
sí, és... a casa no, nostra, no, com ho podem nostra. Fer,
però,
no?
Manera, vull dir, per seguir la mateixa línia, ja dir, acabem això i ens entrem, no?
Coses concretes, vull dir, sí.
Simplement, que no és una utopia el que es pugui resoldre, eh? No és una utopia. Una altra cosa és que les empreses van a la seva i tothom va... Quan l'objectiu és el benefici, a tot, a, però que sigui, jo vull el benefici, escolta, m'és igual la persona. Doncs penso que és un error. En el sentit, doncs, que si es posés el cap, segurament es podria resoldre doncs, canviant els horaris, modificar... Quan un posa el cap, eh? Uh-huh. Quan un posa el cap. I diuen, aquí s'ha de treballar per aconseguir aquests objectius. Bueno, doncs ningú ha dit que s'hagi de començar a les 7 de la tarda, al matí o a les 10, millor no sé. Amb algunes persones podrien... Quan un posa el cap, probablement es podrien resoldre molts temes. Però, clar, posar el cap i tenir en compte que la persona és molt important. I per què dic que això és possible? Perquè amb persones que es troben bé dintre de les seves feines, la productivitat és més gran.
Clar.
I aquest síndrome de que avui és dilluns, un altre cop... Bueno, prova d'una persona que té bastant, molt ben orientada la seva tasca professional, es troba a gust i encara, que bé que és dilluns, mira, avui tornaré a trobar-me la gent de l'empresa i tal. Que no és cap utopia, això. Home. Perquè, de fet, sí. Perquè de fet, hi ha molta gent que... Bueno, això és una primera qüestió. I després, al 100% d'acord amb el que diu la Laura, que la realitat és la que tenim. I a partir d'aquí, a veure com aquesta realitat de conciliar a casa nostra la nostra feina i posar el cap perquè això sigui una realitat, a mi em sembla que això és el tema. Perquè no som ministres cap de nosaltres i no podem canviar l'estructura.
Ai, si em dediqués jo a la política, seria, jo crec, la primera cosa que ficaria fil a l'agulla.
És que ja fa pues, com uns 3 o 4 anys, si no recordo malament, que el govern es va plantejar fer un... O sigui, racionalitzar els horaris. Sí? I varen estar en contacte amb gent que està promovent que es canviï, pues, per exemple, l'ús horari segons el meridià de Greenwich.
Sí, sí, sí.
I allò va quedar... com que una bona idea, però allà es va parar.
No era prou important.
No, es veu que hi havia doncs, gent fent pressing perquè no, perquè no es toqués els horaris, perquè no es tornés a l'ús horari de l'hora abans. Bueno, doncs allà, o jo què sé, o botigues o el que sigui, gent que va fer pressing i allà es va aturar la bona idea. Però hagués sigut jo crec que s'avançaria amb això de tenir un horari raonable, de posar un límit d'hores de botigues, d'empreses, de negocis, de avançar les hores de televisions. Bueno,
no li quedarà tots a una,
en aquest
sentit.
Tots són bones idees i no s'acaba fent res. Mm-hmm. Llavors, jo pensava que un ha de tenir molt clar quines són les seves prioritats a la vida per saber on ha de... dedicar temps. És veritat que necessitem treballar perquè necessitem doncs, realitzar-nos com a persones, aportar a la societat el nostre granet de sorra, necessitem un sou per mantenir la família. És veritat tot això. Però a mi m'agradaria dir, posem-se límits, posem-se màxims i mínims, autoimposem-se un màxim a la feina i un mínim a casa. Per sota d'aquest mínim d'estar amb la família, amb els fills, amb la dona o amb el marit, no estem, o amb els pares,
sí,
és igual,
sí, sí.
No estem complint amb la nostra obligació, no estem descansant, ens estem carregant, després arribem a casa cansats i tot el bo que un té ja, com que s'ha gastat la pila, i arribem ja fets, o sigui, un nyap. Llavors ja ni jugues, ni tens temps d'estar amb els fills, ni de dinar, ni de sopar junts. Llavors... jo crec que convé que cada un digui què és la prioritat per mi. Si em quedés ara mateix, em diguessin, et queden, per exemple, no? 6 mesos de vida, què faries? Ja sé que és una mica trist dir, no?
Sí, sí, però tothom et diria no? Deixar de treballar i estar amb els fills.
O deixar de treballar, no, o continuar treballant, però, evidentment, menys estona per estar amb els meus, amb el que realment m'emplena, amb el que realment és propi de cada un. I això ens ho hem de pensar de tant en tant, perquè és que, si no, cada vegada es tira més la corda, no? L'empresa va estirant de tu, sembla que no pots dir que no per no quedar malament, per no, que no et facin fora, per no tenir companys que sí que dediquen temps, en canvi jo marxo. Però hem de parar i pensar.
Pensar a veure quina és la nostra prioritat i aprofitar-ho, perquè després sempre pensem ja ho faré, ja em jubilaré, ja viatjaré, i al final...
Sí, i jo crec que ens autoenganyem a vegades, dient, bueno, és només una temporada, sí, bueno, és que només és aquest projecte, bueno, ja ho entendran a casa.
És un pic,
i no,
de, és un pic i no, de feina.
És un pic de feina, sí, i resulta que el pic de feina és sempre, sí, i no hi ha mai quan baixa el pic de feina.
Sí, abans deia l'Aureli el de els guanys de les empreses, no? A veure, excepte Correus, tot el resta del món s'ha de basar en que o hi ha guanys o no hi ha empresa.
Això no hi ha cap dubte, és veritat.
Aleshores, bueno, sí, és una cosa que dius, home, és que no, és que el que té l'empresa, té una falera, perquè hem vist tots aquells TVOs amb què sortia un senyor amb un barret de copa, el puro, i això no, aquest és el dolent, no? No, qualsevol que tingui una empresa, i avui dia els que tenen les empreses normalment són senyors que tenen accions i coses d'aquestes, vull dir que està... El que volen és que, bueno, al final, salvo que hi hagi un objectiu durant un temps curt, doncs té que haver-hi beneficis. Jo diria que el que passa és que hem de veure tots què es necessita per poder aconseguir això. Hi ha un gran inconvenient, ja us ho dic ara, jo tota la meva vida laboral he estat fent d'empresari. Ja no vull fer-me passar...
Empresari familiarment responsable, espero.
Espero que sí. Espero que sí, perquè empresari, en principi, no té per què ser una cosa dolenta.
No.
Com de treballadors...
Hi ha gent que ho pensa,
Bueno, però, a veure, hi ha gent que confon treballadors amb obrers, i no és el mateix, i hi ha qui confon empresaris amb... una espècie d'aquestes sinistra...
De sinistra,
exactament.
No, sense sentiments. Sí.
Però, en el fons, els objectius... O sigui, hi ha molta gent que s'està dedicant des de fa molts anys a viure bé sense fer res, només enfrentant a grups, no? La lluita de classes, els obrers, els treballadors, totes aquestes coses. I normalment els que atien aquestes coses no peguen cop, no? No peguen cop, perquè mentre això es mantingui, doncs ells funcionen. Llavors, si nosaltres podem arribar, i crec que hi hem d'arribar, a donar-nos en compte de que els objectius són més paral·lels o més iguals del que sembla, llavors sí que arribarem a una responsabilitat. S'ha de saber que una empresa, en general, i el treball en particular, desgraciadament no tenen una aixeta. O sigui, si tens una empresa, no hi ha manera que diguis, escolta'm, ara necessitaria una mica més de feina i l'obres. Ara necessitaria menys perquè tampoc no necessito guanyar tant, o ja me conformo tranquil·lament.
Aquesta setmana
la baixaries.
No, tinc grips i necessito menys feina, això no ho pots controlar.
No
mai,
ho pots fer. No. El dia que et ve més malament, aquell dia estàs de feina fins al capdamunt, no?
Sí, sí, sí.
O sigui, i com que no ho pots fer, i la persona que treballa tampoc, perquè a vegades doncs, el mercat laboral està difícil, com ara, per exemple, no? I tu tens que agafar una feina que potser no t'agrada, que és desproporcionat el sou amb el que t'exigeixen. I que, a més, ho exigeixen com els hi dona la gana. Vull dir, el del treball presencial o no, això a determinats nivells es pot arribar a discutir, però a altres és indiscutible. I aquesta és la realitat que tenim, no? I aleshores, el que sí ens hem de conscienciar és que, donada la situació, en general, però posant-se un al cap dels altres, i a la butxaca dels altres, perquè també, a l'hora de la veritat, i això és un altre tema, quan una persona diu un sou digne, segons sigui un empresari o un treballador, estan pensant en xifres que moltes vegades tenen una diferència que, déu-n'hi-do.
De diversos dígits.
Efectivament, no? Llavors dius, escolta'm, això ho hem de resoldre. Hi ha una cosa, el treball de casa, el treball de la llar, es pot repartir d'una manera equitativa. O sigui, a casa pot fer el mateix un home que una dona, cadascú amb les diferències pròpies de la persona, no del sexe. Això es pot fer. Hi han coses que no es poden fer, o sigui tindre les criatures, els ha de tindre qui els ha de tindre, no? Que sempre és la dona, no? I llavors això marca una mica l'assumpte. Home, potser el marcarà durant molts anys, però els marcarà durant tota l'eternitat si ningú no es fa càrrec de quina és la situació real. I aquí sí que té que intervindre, entre altres elements, el qui dirigeix. Digue-li l'Estat, digue-li l'autoritat laboral que correspongui. Si han de posar de veritat, no parlar-ne, posar-s'hi. Perquè això està fet així i això sembla ser que no està previst que canviï, no?
Ai, malauradament encara haguem de parlar això, de com repartim les tasques. Però qui comença, l'Aureli?
No, no, que el que anava a dir que ara ja ho ha deixat una mica a punt, no? En el sentit doncs, de que ja si ens fiquem a casa, ja sí? A casa, ja l'empresa ja hem vist que té... és així, i algú ha de posar el cap i tal. Però estem a casa. Sortosament ha millorat la situació, per exemple, un aspecte que fa bastant, uns quants anys, no es donava, el fet que els homes avui dia les tasques, doncs, home, s'incorporen.
Perquè la dona també està més present a la
no
feina.
Tots, però vull dir, no tots.
No, però bueno, però, a veure, és un tema que hem de recordar. Hem de ser
Aureli,
objectius.
No tots, perquè la mentalitat dels homes que col·laboren a casa és com que estic ajudant a la meva dona.
Val, i el que s'ha de fer és compartir. Però el que jo estic dient que d'entrada ja partim de que ha millorat la situació. Però una vegada he dit això, doncs, bueno,
ha millorat molt poquet,
ara anem a donar un pas. Hem de donar un pas. És un problema d'actitud, de compartir la responsabilitat. I, a veure, és com un equip de futbol. I un equip de futbol ha de guanyar un partit. Diu, clar, és que jo vull fer gols. Escolta, és que si la defensa no talla allà, les pilotes ens faran gols i aleshores costarà molt remuntar. Per tant, és un equip. I aleshores, dir, primera, tot i que ha millorat l'actitud, jo crec que aquesta conciliació comença per l'actitud. I aleshores aquí sí que podem començar, per exemple, segurament la Laura traurà un altre tema, o tu mateix, coses que tenen incidència. La primera és a dir... tots no podem fer les coses, tots no, perquè hi ha realitats. Doncs a veure, què és l'ideal, posar el cap. Però amb la mateixa actitud de que l'equip ha de guanyar el partit. I guanyar el partit no és dir, doncs mira, tu fas 50 i jo fas 50, eh? Escolta, no, jo ja faig 50. No, mira, per guanyar el partit tu hauries de fer 47, i jo 50, el que sigui, no? 53. El que sigui. I fins i tot això ha d'arribar, aquí una forma de que es pugui realment ser viable la conciliació és ajudar, si més no, insisteixo en la paraula actitud, a que l'altre vol dir la dona que treballa, que avui dia són la gran majoria, o l'home que treballa, que per descomptat també serà la majoria, doncs puguin trobar-se a gust amb la seva feina. Perquè si resulta que quan arriben a casa ja és un problema, doncs això repercuteix amb la feina. I aleshores ja no es troba bé. I si no es troba bé, doncs tot comunica. Per tant, jo ara sent entrar al detall i dir, a veure, l'actitud. Som un equip. Uh-huh. Hem de guanyar el partit.
No, i has repartit l'equip molt bé, no? 47-53. Però clar, a vegades...
Alguna vegada...
Jo no estic d'acord amb això. Jo no estic d'acord amb aquests percentatges
Jo no he dit 53-53. Dic que... No. Sí,
no, és que jo volia dir que a casa hem d'estar al 100%. Sí. Al 100% de
Laura,
tot el temps...
Però, escolta, això dius al 100%, sé molt bé que... No, simplement perquè sàpiga el que estava dient jo.
Quan parlo
d'actitud, estic dient, bueno, hem de guanyar el partit, tu. I ara, pels motius que sigui, doncs jo puc fer això, doncs perquè em va bé portar els nens i, a més, no sé què, tal, però possiblement el mes que ve no podré... No, o sigui, a veure, hem de guanyar el partit.
Sí,
i a mi
sí,
no m'importa,
però no podem agafar el rol de porter, sí, que és més fàcil, sí, no? Sí. De dir, bueno, guanyem, però...
Sí, però el que no és allò de dir, doncs, a veure, tu, per justícia, equitatiu, no sigui que després tingui que carregar jo més. No sé, segurament tu carregaràs més algunes vegades i jo carregaré més algunes altres, però que hem de guanyar el partit. Som un equip.
No? Una vegada carrega
no sé
més
si
un... Una
la paraula equip és l'únic que he volgut dir.
Això és veritat, perquè a més la vida és molt llarga
i canvia.
Llavors no és estàtica la vida, la família no és estàtica. Llavors hi ha una temporada en què pues, estem recent casats i no tenim... càrregues, que no m'agrada la paraula càrregues, però ja s'entén, càrregues familiars, sí, no?, de fills. Després arriba un moment en què la dona està embarassada i a lo millor té el fill i ha de baixar la intensitat del ritme. Uh-huh. Llavors, l'home ha de ser conscient de que tampoc pot allargar la seva jornada laboral com quan era solter o no tenia fills. Llavors, bueno, ara la mare es posa malalta, ara tinc que baixar també la intensitat.
Sí, que hi ha moments de tot, exacte.
Hi ha aquesta fluctuació d'alts i baixos que un ha d'entendre que no estem en una carrera professional, sinó que és una trajectòria professional. I hi ha alts i baixos. I ara puc dedicar més temps i ara puc dedicar menys. A partir dels 50, que els fills ja són universitaris, que ja són grans, que ja són autònoms, a lo millor puc tornar a treballar més hores? No ho sé.
Arriba però, això, no? Quan ells són autònoms,
però
universitaris.
Però cada moment té el seu què. I per això necessitem que marit i muller tinguem molta comunicació i molt bona i siguem molt generosos per entendre la postura de l'altre i per dir, vale, allò que deia abans, no? Mínims i màxims. I quan arribo a casa no vaig de convidat, sinó que sóc part de la casa. Uh-huh. No sóc aquest company que ajuda a la meva dona.
Què faig, carinyo? Paro taula? No, no.
Què vols que et faci, no?
Sí, sí, sí.
Com vulgui dir, va, sóc tan... Faig, en la meva infinita bondat et donaré un cop de mà perquè tu estàs desbordada. No, és que tu també embruts la roba, tu també pues, fas servir els lavabos i tu també, tot, doncs,
clar,
etcètera, etcètera.
I també són els teus fills.
Bellines, clar, i també clar. Llavors, una de dir, sóc part de la família, sóc part de la casa. Tant si és ell com si és ella que tenen aquesta actitud que es deia el que deia l'Aurell, no? Llavors, no necessitem ajuda, necessitem el company, no? El company que s'involucri i se'n remangui com qualsevol altre. I això exigeix renúncia i sacrifici. Però és que el benefici que en treus és molt gran, perquè és una família que funciona, uns fills que estan contents, un bon ambient, no hi ha ningú que estigui crispat perquè veu que l'altre s'acomoda, ho traiem endavant, és un projecte comú de tots dos, i això és la família, des del meu punt de vista.
És que s'ha de veure en positiu, clar.
Si no ho fem així, és una lluita...
I si no ho expliquem...
De, com tu deies, de l'empresari amb el treballador, no? Una lluita a veure qui pot més, a veure qui guanya, a veure qui se'n surt. Home, no.
Explicar que si funciones com un equip i la cosa està rodada, no té per què el que dèiem, no sé per què ser sempre una càrrega quan parlen de la família, no?
Clar.
La càrrega familiar, bueno, depèn, no? Si està ben gestionat, tant, no carrega tant.
Tant.
Digues, a mi m'ha fet reflexionar una cosa que heu dit fa una estona, i és que quan hem parlat de que els homes que s'impliquen i que el percentatge havia pujat automàticament, les dues que us heu queixat, heu sigut les dones.
Sí.
Ha sigut una cosa automàtica.
És que parlem amb amigues. Saps què? Que parlem amb amigues. I ens expliquen unes coses que ben bé...
Sí,
dius,
sí.
Ai, aquí xerria alguna
cosa. La sort que he tingut,
cosa.
Jo penses, oi, Laura?
No és que la sort, és que ens la triem, la sort. O sigui, la sort la construïm.
Sí, és veritat, és veritat. O almenys ens hi esforcem, eh? A vegades... Jo animaria... I m'hi apunto, eh? M'hi apunto a la llista. O sigui, un home pot planxar camises.
I tant.
Sí.
Eh? És que això
bueno,
diuen...
no està demostrat,
no, no,
eh?
I t'ho diuen, és que...
Com que no està demostrat?
El meu marit és inútil, i resulta que és enginyer. I dius, bueno, perdona, bueno, és enginyer, bueno. Em diràs que no s'ha ficat la rentadora. Val, és molt de morro, eh?
Hi ha matrimonis, i no és una hipòtesi. Estic parlant d'un que jo tinc al cap, concretament...
Però que no direm noms.
Que no direm noms, que ell és enginyer... Però quan s'ha de fer un forat de la paret per penjar algú, ho fa ella, que no és enginyera, bueno, que és una altra cosa.
Bueno, i potser té més traça en aquesta
cosa. És que exacte, també es tracta d'això, de que cada un tingui pues,
còmode,
unes capacitats...
Ell, no?
I...
Efectivament, i que poden variar les capacitats, les aptituds i les habilitats. Tot això són coses que es poden millorar. I, home, si a un li diuen que és un inútil, el que li diu... ja està fent un mal negoci. Perquè si a l'altre ja s'hi troba bé...
Ja em va bé.
Home, exacte. Eh? No. Aleshores, jo invitaria pues, a les persones intel·ligents, i sobretot parlant de dones, que sou una gran majoria, i no li estic donant peix a ningú, perquè vull dir, no hi ha la meva dona aquí, per tant, que és aquí m'interessaria donar-li una mica. No. Llavors, es tracta d'animar els marits. L'home... és un ser, a vegades, amb una tendència a l'apatia. Si li serviu una beguda, ho veurà de cine. Em sembla perfecte.
Et diré una cosa, que la dona també,
Exacte. Ara bé, jo us invitaria a fer una altra cosa, a demostrar-li el que sou capaces de fer si ells es posen tan amables com ho heu sigut vosaltres durant molt de temps. I aleshores... el marit, que a més de ser una mica apàtic, té una vena intrèpida, pensarà, a veure què és capaç de fer la meva dona, sorpreneu-lo, jo us invito que el sorpreneu.
Home, és veritat que no s'ha de demanar certes coses, em refereixo a tasques de la llar, quan hi ha el partit del segle. Home, no és el moment.
A vegades
són
molts partits,
A tothom no li agrada el futbol,
eh? És que de futbol n'hi ha molt, eh?
Hi ha molt, eh?
El Getafe, no és un partit, escolti, el Leganés con el Getafe, posa't a fregar.
Sí.
O a cuinar,
aprofita,
no?
Aprofita ara.
Em perdó, que els que siguin
i
de...
I les tasques de dir, no, la meva dona fica les rentadores i jo faig l'arbre de Nadal, clar, no?
Sí,
coses
home,
que siguin una mica
sí,
compensadetes.
Sí, perquè tinc entès que les rentadores és cada dia i l'arbre de Nadal un cop.
Que sempre buscar tasques que siguin una mica 50-50.
No per anar en contra, ni molt menys, perquè està implícit el que diu, però sí que, almenys, amb un programa com el nostre d'orientació familiar, per matitzar, vull dir, pel que fa a l'educació dels fills, pel que fa als valors, aquí sí que no es pot 50, el 34, no, aquí el 100% tots dos, com diria la Lau, vull dir, que si pot ser que tots dos estiguin alhora, eh? Dir, no pot ser, com que tenim quatre fills, però tu agafes els dos grans i jo agafo els dos petits. No, els dos no. Els quatre són nostres, eh? I, per tant, no pot ser que... El que sap de la, com va el gran d'estudis és el marit. El petit ja m'encarrego... No, és que tu t'interessa el gran i el petit. Matís. Pel que fa a l'educació dels fills, allà sí que els 50, els 70...
Allà no és tot. Com repartir-nos la rentadora
no
dels plats,
eh? Els fills i si sí hi ha un problema de que aquest nen està una mica tristot, alguna cosa li passa, tots dos, a veure què hem de fer per aixecar-lo. Vull dir que, si més no,
La Laura ens vol dir alguna cosa del tema fills que li agrada,
No. És que m'he recordat que, igual que amb aquesta intensitat amb la que parleu, aquesta passió dels fills i tal, que és real, també l'economia domèstica, l'hem de pactar entre tots dos, perquè no pot ser que un sigui un manirroto, no? Sí. O un manirrota, d'igual. I l'altre, pues, que sigui pues, de la mare de Déu del puny, no? Llavors, hi ha coses que hem d'estar...
Que hagis d'anar amb la bossa de les rebaixes i amagar-la ràpid a l'armari,
no? No, mm-hmm. És que hi ha temes que ens poden afectar molt en el tarannà de la família. Llavors, hem d'anar tots dos de la mà, no? Llavors, hem de preveure despeses, hem de preveure extres, hem de preveure vacances, els gastos, doncs, del pis, del... totes aquestes coses, i un que es freni i l'altre que deixi anar, no? Però molt, igual que els fills, o sigui, no podem dir, no, això és tema meu. Bueno, tema meu, però de l'altre també, perquè clar, afecta a tota la família.
És a dir,
i amb això dels fills, jo penso que és... que bo seria si poguéssim, almenys, sopar tots junts. A lo millor al migdia
sense pantalles,
és impossible. Sí. Ah, sense pantalles. Sí, ni mòbils, ni tablets, ni teles, ni res. Al migdia està clar que és inviable pràcticament.
Escoles,
per tothom,
feines. Molta gent treballa lluny.
A l'esmorzar també és complicat perquè doncs, ja tenim el temps limitat.
I que la conversa a vegades, no? Jo, per exemple, al matí...
Afanya't,
no.
Menja, recull...
No em veig capaç de tenir una conversa fluïda.
Però el sopar
fluïda,
sí. El sopar hauria de ser, per una família, quasi sagrat.
El moment d'estar tots junts.
Pactem l'hora, no? Estem tots sentats, sense pantalles, com deies tu, i xerrem una estona, ens coneixem, compartim el dia, ens expliquem les coses, i almenys entre setmana, jo diria que això és el mínim.
Sí, el problema que dèiem, l'horari, perquè imagina't, no? Arribes, acabes a les 7 de la feina, entre que vas a buscar el nen a les extraescolars d'anglès, arriben a 7:45 les famílies i encara queden deures, banyeres. A vegades l'únic que tenen ganes és de que els nens vagin a dormir, sopar, per això dèiem lo de l'horari, realment és la peça clau. Imagineu-vos poder sopar tots en família a les 8 del vespre. No? Aquesta seria la idea.
Depèn de les edats dels fills, 8:30.
8:30,
més grans hi ha una mica més d'edat.
Però clar, però... arribem a casa i es veu com una marató de coses a vegades.
Jo m'agradaria patrocinar una causa que fa molt de temps que
m'hi dedico. Pensava que anaves a patrocinar un sopar.
No. De moment no, però en podem anar parlant. No, el tema és allò que va tindre una frase que va tindre molt d'èxit durant un temps, potser inclús massa llarg, que és aquella de... A veure, l'important no és la quantitat, sinó la qualitat del temps que dediquem. A veure, no és veritat, això. O sigui, la qualitat del temps d'un pare o d'una mare envers els seus fills sempre és del millor nivell. Llavors, quan... ni penses donar poca, perquè et penses que tu ets tan important que la teva qualitat és més alta, doncs estàs equivocat, querido. No anem bé per aquí. Vull dir, sí que es pot suplir una altra cosa. Això, amb això jo, almenys, ja hi estic una mica més d'acord. De que realment, i de veritat, tu quan no pots estar tot el temps que t'agradaria amb els teus fills, doncs pensa-hi fora d'hores. Quan no estàs amb ells, pensa amb ells, pensa coses que pots fer, pensa quina és la cosa que està preocupant a un fill o una filla. En fi, posant-te a la seva pell, i això sí que es pot fer a llarga distància, perquè llavors, quan t'hi acostis, sí que faràs més via. Hi haurà coses que les tindràs treballades. Però, de totes maneres, se li ha de dedicar un temps.
De quantitat. De fet, als nostres caps no els hi diem això a la feina. Jo no dic, mira, ara vindré dues horetes, però de molta qualitat, eh?
Sí, exquisit.
Serà exquisit, sí. Dirà, no, tu vine de molta qualitat, però a les 8.
Quan acabis, li posarà preu a la teva qualitat i a lo millor tampoc és el que espera.
Per això, però amb els fills ho podem justificar, no, jo dedico poc temps de molta qualitat, però a la feina això no cola, eh?
No, que va, que va.
Allí fas 8 horetes de la qualitat alta sempre,
també. I amb els fills tampoc cola. El que passa és que a vegades ens sembla que perquè hem dit l'última paraula tenim raó.
I jo penso que molts dels mals d'avui dia, molts dels problemes que tenim, conflictes escolars, baixa autoestima, baix rendiment escolar, inclús suïcidis i coses molt més greus, jo penso que té molt a veure amb les hores, el temps, el carinyo i la dedicació que els pares han tingut amb aquells fills.
Poc temps.
És que si no hi som, si sempre els deleguem amb la cangur, amb les iaies, bueno, les iaies si tenim sort, cangurs, extraescolars, no sé què, i nosaltres quan estem a casa estem tan agotats que anem la tele o la tablet o la sèrie de televisió que toqui, no sé què, i no fem vida en comú, i no ens relacionem, i no ens divertim, i no descansem
brutal,
junts, i tot
no?
Això, arriba un moment que aquella família ja no és una família, ja són uns pares que van per aquí, els fills van per allà...
És un hotel, no? Un bed and breakfast.
Jo estic convençuda de que molts problemes s'estalviarien si nosaltres fóssim tan conscients de la nostra importància com a pares i com a esposos també, que d'això, de dedicar temps i d'estar al damunt i de donar-los carinyo.
Dedicar-los temps, no? Aquesta és la clau. Ja ens diuen que som els pares microones a la nostra generació, no? En comptes de fer coses al temps, cuites al forn, les fem pim-pam. Acabem, Aureli? Última intervenció.
Per acabar de concretar una mica més... Tot això s'ha de pensar, i aleshores, de la mateixa manera que un té mentalitat professional, quan defineix molt bé els objectius, però també pensa en els mitjans que compta per aconseguir els objectius, doncs un plantejament global de la nostra vida familiar i el nostre vida professional, jo crec que exigeix, doncs, anem a veure, objectius, temps, etcètera, etcètera. Però també pensar que totes les coses no s'han de fer alhora. I les tasques, bueno, hi ha coses que s'han de fer a la setmana o han de fer diàriament, altres trimestrals, anyals... Vull dir, quan un fa un plantejament seriós, aleshores, un veu les coses amb més serenitat. Bueno, ara, aquesta setmana, això no, això ja ho farem el mes de setembre, perquè no toca ara. Ara el que és urgent és que aquesta nena nostra, o aquest fill nostre, el que sigui, no? Per tant, mentalitat professional, fins i tot, en la vida familiar.
És a dir, fer objectius, horaris, no? Tasques...
Objectius que avui... No? I mitjans que tinc. I aprofitar que avui, sortosament, doncs hi ha moltes coses que rebaixen la feina, no? Vull dir que ja no vull fer propaganda de cap rentadora ni de res, però que hi ha moltes coses que vull dir...
I d'aquests robots que corren per casa.
Que simplifiquen la feina.
Però són una mica carillos, eh?
Per això. Aquelles màquines que fiques 4 ingredients i et surt una paella. No, això que no passen.
A més.
Ja arribarà.
Entre
4 dies tindrem robots.
Professionalitzem-ho. Tot això ja sabeu que als cursos d'orientació familiar també se'n parla, o sigui que si entreu a la web de l'associació FERT per gestionar una mica millor la nostra família, igual que ho fem amb la feina i ens formem, doncs ja sabeu que també hi ha aquesta opció. Moltes gràcies a tots tres, a la Laura, al Jaume, a l'Aureli, un tema interessantíssim, i ara seguim amb l'entrevista amb una professional dels temes de conciliació, que és l'Esther Jiménez. Continuem.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella. New Jerusalem.
Doncs ja ho heu sentit, és un tema de la pel·lícula Armes de Mujer, dones treballadores, valentes, lluitadores, que ens serveixen per acompanyar aquesta entrevista que comença tot seguit. Avui amb l'entrevista parlarem amb l'Esther Jiménez. Ella és la decana de la Facultat d'Educació de la Universitat Internacional de Catalunya i lectora del Departament de Persones de l'IES. És doctora per la Universitat de Navarra en Administració d'Empreses, llicenciada en Dret i Ciències del Treball i també màster en Direcció d'Empreses. Les seves àrees d'especialització són el lideratge, la motivació i el desenvolupament del talent directiu, la conciliació del treball i la família i el lideratge femení. També és professora a temps parcial de programes enfocats per directius i ha treballat amb la coneguda Núria Chinchilla en l'elaboració d'articles i capítols de llibres dedicats precisament a aquesta temàtica. També segueix investigant en el camp del talent, competències de lideratge, lideratge en femení. Ja ho sentiu, tota una especialista d'aquest tema, de la conciliació del lideratge de la dona. I la tenim a l'altra banda del telèfon, Esther Jiménez. Bona nit.
Bona nit. Encantada d'estar amb vosaltres.
Doncs nosaltres també encantats, veient aquesta trajectòria, aquesta especialització en el camp de la conciliació, de la que cada vegada se'n fan més estudis, però a vegades tenim la sensació que, per molt que se'n parla del tema de la conciliació, estem com una mica com al principi. Estem avançant en aquest àmbit? Cada cop conciliem millor?
Bueno, no. Jo crec que... No. Bueno, jo crec que cada vegada estem més conscienciats de la necessitat, que això ja és molt important, perquè moltes vegades és a l'inici, no? Saber de què és el que em falta. És veritat que en Espanya estem en juny d'altres països, no? Sí. I aquí fem, com saps, una doble jornada molt intensa i molt extensa, i és difícil conciliar.
I tant. Molt difícil, perquè potser tenim les jornades més llargues d'Europa, no?
Efectivament. O sigui, aquí comencem, sabem quan comencem a treballar, però no quan acabem.
Ja. Llavors, com ho podem fer si tenim... Ara, avui precisament parlàvem a la tertúlia que en època de grips, com ha estat aquest hivern, que tens els fills malalts, que, no, que costa molt d'encaixar-ho tot i que quadri. Ja, no dic ja només les dones, dic la família en general. Com ho podem fer per gestionar-ho millor, tot això?
Bueno, anem per parts, no? Sí. Una part important seria regularitzar els horaris. Sí. Mentre els horaris siguin el que hem comentat abans, no? De que sabem a quina hora entrem i no quan marxem, sí, és impossible plantejar-nos qualsevol cosa. El tema està amb les empreses que encara treballen una mica per presentisme, no? Per hores físiques que et passes amb la feina. Uh-huh. I no han fet una mica el canvi de xip de que estem en una era totalment diferent a l'època industrial i que tenim uns altres mitjans que, amb els que podem treballar, no? Més per objectius, tal. Hi ha un estereotip, no? Una manera de fer i de liderar que és molt per presentisme i no per flexibilitat.
Encara valoren que estiguem a la feina físicament.
Efectivament. O sigui, que seria molt fàcil atendre tots els rols que tenim, no? Dels fills, tal, si tinguéssim aquesta flexibilitat, que no hi ha. O sigui, està demostrat, o sigui, un últim informe que vam fer encara no fa un any, sobre com incideix la trajectòria, la maternitat a la trajectòria professional de la dona, una altra vegada posa de relleu que és impossible conciliar i que per la majoria, com per un 90% de persones, és molt difícil conciliar.
Sí, sí, sí. O sigui, no només les dones, vols dir, no? Que tothom veu que la jornada és eterna i que no pots fer res més, perquè si has dedicat 10 hores a la feina, no em pots dedicar 10 als fills. Mai pot ser igual, això.
Efectivament, i després tens el problema que tu deies, no? Per exemple, també es posava de relleu la incompatibilitat d'horaris moltes vegades entre els horaris laborals i els horaris escolars. O que dius, bueno, tens un fill malalt, com ho gestiones, no? Moltes vegades la solució són els avis, que ara mateix són els que suporten i tenen molta càrrega de la conciliació, no? O de la manca de conciliació.
Que potser no els hi tocaria, no? Perquè abans els avis tenien un paper més d'acompanyament i ara agafen el pes específic molts dies, moltes jornades, de cuidar els nets.
Efectivament. O sigui, s'acaba convertint el rol de l'avi, que deuria ser l'estar acompanyar gratificantment els nens.
Sí, consentir-los, no? Portar-los a jugar, no?
Exacte, al cine. Amb una obligació, o sigui, el que és la tasca pròpia de l'avi s'acaba convertint en una obligació que tinc de que l'avi amb la meva pròpia família, dius, pues, un dels avis va, al matí va portar el nen, els altres avis del pare el recull a la tarda i estan distribuïts
tota una... Com un horari laboral, gairebé. Totalment. Falta, sí, falta fitxar gairebé.
Efectivament. Uh-huh. I gràcies que tenim aquest recurs.
I tant, sort dels avis en aquests temps que poden ajudar en aquesta conciliació. Potser, com que hem vist que ets especialista en lideratge femení, potser si les empreses hi hagués més directives, més dones, creus que la sensibilitat canviaria o no hi té res a veure?
Jo crec que sí. O sigui, una dona també és que, si no copiem el rol que fa, que a vegades hi ha algunes dones que copien una mica com a l'estil directiu de l'home, que també hi ha homes que ho tenen molt interioritzat, i ho fan molt bé, i gestionen superbé la flexibilitat. Però jo crec que la dona és la que encara suporta més tot aquest pes, no? O sigui, nosaltres vam també als estudis, a aquest últim estudi, la dona és la que majoritàriament fa una doble jornada. Uh-huh. La jornada retribuïda fora de casa i la jornada no retribuïda amb la casa. Clar, aquest pes, dius, la dona que ho pateix, lògicament es fa més càrrec de la importància que té. I és més fàcil que ho gestioni o que sàpiga liderar-ho, perquè sap fer-ho a més.
No, però posa la pell de gallina a veure que en el ple segle XXI encara el pes de les feines de la casa o dels fills està recaient en la dona.
Mira, bueno, et diré exactament en percentatges. Un 68,6% de les dones i homes pensen que la dona té aquesta sobrecàrrega.
Té aquesta sobrecàrrega i ell ajuda. No és exacte. Que assumeixi sí, el rol, sinó que col·labora en el que la dona indica, no? Però el pes de la logística, decisions i tot.
Efectivament. És veritat que en els últims anys s'ha incrementat, hi ha un canvi positiu d'aquesta col·laboració masculina, dels homes, però encara segueix amb un percentatge molt elevat i sobretot quan col·labora més en tasques que són com més gratificants, per dir-ho d'alguna manera, no? Amb jugar amb els nens, amb algunes coses que, en contra, pues, la dona amb un 92% pues, renta sempre la roba, vers amb un 22% dels homes, o neteja la casa, o planxa, O sigui que la part de feines també, hi ha que veure quines feines. Les més rutinàries, diríem, segueixen recaient amb la dona.
I la reducció de jornada potser també, no? Al final, qui es redueix la jornada totalment. Per atendre aquesta vessant familiar, doncs també seguim sent les dones.
Efectivament. O sigui que la dona, d'alguna manera, el que dèiem, no? Que sí que li repercuteix molt desfavorablement el tema de la maternitat, no? El tema de la cura de la casa.
Uh-huh. És a dir, que passen els anys i encara no tenim aquestes dones líders, o potser és veritat que no estem prou en el camp de la política per emprendre unes polítiques familiars més responsables, regular els horaris, no? Tenir-ho en compte. És que els polítics no tenen fills petits, o... A què es deu, sí. Aquesta, no? Aquest girar la cara, aquesta problemàtica. Mira, que patim tots?
Jo, o sigui, aquest estiu, precisament, que vam estar en un foro on entrava el Ministeri de Treball, una de les coses que li deia al primer govern que faci aquesta... s'atreveixi a la regularització dels horaris serà, jo crec, el més votat, perquè és la necessitat més perentòria de tots els ciutadans, que afecta homes i dones per igual. Però no sé on està el cuit, perquè s'està parlant, el Parlament de Catalunya també s'ha impulsat el tema dels horaris.
En Fabián Moedano, no? La reforma exactament. Horària aquí a Catalunya, exacte. Ah,
efectivament, però encara seguim una mica pescats. Sí, no sé on està el problema.
No, encallats del tot, perquè aquesta és una cosa que es repeteix any rere any, però veig que amb el tema, per exemple, del tabac, d'un dia per l'altre vam decidir no fumem i va ser radical. I amb els horaris potser haurem de fer així, començar 2019 i tots a les 5 a casa.
Aquesta era la proposta, no?, del grup del Fabià Moedano. Clar. La proposta era agafar una data i amb aquesta data començar el tema dels horaris, no? Mm-hmm. És veritat que no solament és la regularització dels horaris, sinó que incideix també la televisió, no? Incideix també la política de l'empresa, que els horaris del dinar, són moltes petites coses, no? Sí. Però hi ha que donar un pas.
Horaris de dinar llargs, no?, és el que dius.
Molt llargs.
I tele que comença gairebé a 11:15, no?, el programa.
Efectivament, mm-hmm. Efectivament.
Clar, dormim menys i treballem moltes hores, però clar, el rendiment no ens compensa, no? No som més, No rendim més que altres països, en el nostre cas.
No rendim més perquè, a veure, mira, una prova de foc és... si tu tens un determinat treball i tens mitja, per exemple, al matí per fer-ho, sí, quan hi ha reducció de jornades, que dius divendres sortirem o treballarem de 8 a 3.
Sí, fins a les 3.
Es fa el mateix o més treball. Per què? Perquè hi ha menys interrupcions. Uh-huh. Quan tu ja penses que entraràs a les 8 o a les 9 i no sortiràs fins a les 8 del vespre, doncs ja automàticament el que fas és més descansos. Un migdia, un dinar molt, molt llarg, unes interrupcions d'un cafè o parles amb un amic. Quan les dones amb això ho fem molt bé, perquè dius, no tens temps, la persona que estiga... quasi totes les dones que fan jornades parcials tenen o fan la mateixa feina que tenien quan tenien un horari complet.
Uh-huh. És a dir, que el rendiment el pots concentrar i ser igual de productiu quan tens una jornada...
Més productiu, uh-huh, perquè està demostrat que quan tu interrompeixes, quantes més vegades interrompeixes, menys productivitat, perquè has de retornar a la feina. I sempre costa, no és el mateix ficar-te i continuar que interrompre, tornar a ficar-te, saps? O sigui, quantes més interrupcions, menys productivitat.
Clar, no? Entre que et tornes a concentrar i tot, també perds un temps valuosíssim. I poder arribar d'hora a casa també doncs, ajudaria molt als fills, menys fracàs escolar, perquè hi ha els pares a casa i poden supervisar més. És una roda.
És una roda. Una roda. Després, moltes vegades, també tenim un problema que és el tema de la demografia.
Clar.
O sigui, a Espanya tenim una tassa de fertilitat de 1,33, que és...
Poquíssim.
Poquíssim, és un suïcidi, diríem, perquè el que seria òptim per continuar el reemplaç generacional seria 2,1. Imagina't, hi ha una diferència de 0,8, sí, quasi un fill més.
Sí, sí, sí.
En canvi, quan es pregunta als pares, no, a l'home o a la dona, quants fills t'agradaria tenir, la mitja és 2,5.
O 2 o 3, no? Sí, sí, sí.
Exacte, o sigui, que hi ha una diferència. Només que la gent pogués tenir els fills que vol, ja es solucionaria el tema demogràfic. I no els té per tots aquests entrebancs, no?, de conciliació que faig, a part dels diners, no?, que també.
També, també.
Però també incideix, bueno, dius, moltes vegades l'experiència amb empreses i amb directius, el que et diuen tota l'estona, dius, bueno, què faig amb el nen, no?
Clar. Doncs interessantíssimes reflexions, les de l'Esther Jiménez. Moltíssimes gràcies. Intentarem conciliar millor. Intentarem que l'any que ve puguem fer aquesta entrevista una altra vegada i que haguem notat realment que ja no costa tant encaixar les peces del puzzle entre la vida i la feina. Esther
pues
Jiménez,
ojalà.
Moltes gràcies per aquesta
gràcies
entrevista.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui dedicat a la conciliació. Nosaltres ens acomiadem, ja sabeu que Paraules d'Amor sempre és els dimarts a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel. Us esperem, doncs, al proper programa. No hi falteu.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.